A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Aracel i Bosch.
Benvingudes, benvinguts a una nova conversa polisèmica. Aquest és un espai de trobada, de xerrada, podríem dir de companyerisme, perquè és un espai de ràdio per compartir. I sempre ho feim a partir de les paraules polisèmiques que ens han fet de fil conductor cadascun dels quatre capítols de la setmana, que aquí som de dilluns a divendres, i que han estat llar, contar, llit i gall. Hem conegut persones sense llar pròpia, però que tenen un llit gràcies a la bona feina diària de Càritas. Hem contat històries i hem comptat també amb molt bona gent. Hem compartit idees per anar al llit i per dormir bé i en cuinar pollastre, indiot i gall de Sant Pere. Això és el que tenen les paraules vida més enllà del diccionari.
Reaprens que és el que no cal i el que m'estime. L'únic que vull llar.
Patricia Fernández Garau, com estàs? Benvinguda a casa teva.
Molt bé, moltes gràcies.
Quines ganes de tenir aquests conversadors polisèmics. Quin bon rotllo m'ha donat. Gori, Jaume, com estàs? Benvingut.
Què tal? Un bon pot de penes, és darrer de sang, ja.
Per favor. No tenim temps com a paraula polisèmica, però no passa molt aviat.
Passa massa aviat, com ho diguin allò.
Estan tenint de descompte.
Ara m'ho explicaràs, però passa tan aviat que els mesos, nosaltres anem passant etapes, converses, i ja ha passat un mes. Xavier Torrents, com va?
Molt bé, un poc sorprès ara que ja hagi passat un mes.
Ja vos han felicitat el Nadal, l'any, a mi dues persones ahir.
A mi sí, bastantes, que m'ho diuen, bé, ja no t'ho veuré fins, bones festes. I Déu meu.
Va haver una glaçó, no?
Ja estàs aquí, ja estàs aquí. Això és quan s'anuncia d'una Maria Carey que està congelada i se comença a descongelar.
Us han tret descongeladors, ja.
Comença a rompre el gel.
O la pel·lícula de Love Actually, que deuen estar a punt de donar-li un play, també, no? I sí. Ja ve Nadal i ja mos felicitem. Vosaltres sou d'enviar whatsapps per dia 24, dia 25, dia 31?
Absolutament dia... no.
En Xavi fa cara de dir, bé, algú n'enví. No.
Home, jo no t'ho dic que qualque amic que estan fora o qualque... Sí, puntualment, però, sí. Però envies massius, els tenc prohibits i els prohibiria tots els quilòmetres al revés.
Escrius a una persona, no fas
exactament,
un massiu de...
Exactament.
Aquest.
Jo, en client, sí que ho faig.
Bé, però està bé.
Una postal nostra i fem un envio professional. Però...
Feis postals de paper encara?
Sí.
Fantàstic, no? Sí, deveu ser dels poquets.
En feim perquè nosaltres fem un donatiu sempre cada any. Fa un parell d'anys que nosaltres vàrem decidir com a política empresa ja no fer pues, regalo de Nadal, cistella, no fer cistelles, i el que feim pues, és donar un donatiu, i donar donatius a entitats socials, i bueno, pues, sempre donem a Càritas Llum Major, perquè nosaltres som de Llum Major i ens agrada ajudar, i després l'entitat que toqui. Ha anat variant durant molts anys i anem fent aquest donatiu. La veritat que és guapo. I quan feim, i ho deia perquè feien la postal, i surt el logo de l'entitat.
Sí que ho és. Jo tenc que recordo quan posaven totes les postals o a l'entrada que nostra, de Montsfoganya, era també molt emocionant. Sí. Bé, jo vos present pel nom, però na Patricia és Misser, en Gori és... Tercera generació d'almacenes... Quarta generació d'almacenes femenies, i en Xavi és primera generació d'Espiral, de l'entitat Espiral.
Primera.
Primera, però amb 20 anys de trajectòria.
Sí, i en primer també passa massa ràpid.
O sigui que és una primera llarga. I tenim un parell de paraules, quatre, concretament, un parell mallorquí, i la primera paraula és llar. Ara, bé, jo primer vos deman que vos venes cap, Patricia.
Mira, a mi m'ha passat una cosa, i és que tant d'anys de pujar pel mateix carrer, llar d'ancians, perquè he passat per davant de la llar d'ancians molt d'anys, i llar de l'infància.
Sí, que estan una vora l'altra, de Palma.
Ara ja no tenen res a veure amb el nom, les oficines. Un temps eren els jutjats, la llar de l'infància eren els jutjats, i... Bueno, que me ressona a mi? Lo primer és caliu de casa. el caliuet de la llar. Mm. Això és el primer que me ven al cap.
Molt bé, vosaltres enceneu la llar de foc.
I a més jo, sí, tinc la grandíssima sort de tenir una ximenea a casa. I com la casa és gran i la ximenea no basta per encalentir, hem afegit una estufa de pellet que fan una flamarada a la mar de similar. I és un... És hipnotitzant. És hipnotitzant.
M'acompanya molt.
Moltíssim. I, hombre, no és el mateix una cosa que l'altra. Si he de triar, m'estim més una ximenea clàssica, però s'hora de fer net, de dur la llenya, de tallar, de fer llenyeta prima i de tal, la feina no té res a veure amb pitjar un botonet.
Ja.
No té res a veure. O sigui que...
Gori llar.
Jo... Em passa una cosa. És que jo aquesta paraula no l'utilitzo. Jo llar és una paraula que a jo m'agrada utilitzar a ca nostra. Eh? És a dir, m'agrada més, ho trob més nostre. Jo llar me recorda el que deia Patricia, la llar d'ancians, sí. que també pas per davant i sempre me ve, i si m'haig me ve, a més pas per de vora un en escoll d'en Rabassa, que han fet un grafiti amb dos veats, i és superguapo, perquè són dos veats que se donen un beso i que s'estimen, i me recorden això, la veritat, però no en cap cas nosaltres d'ús quotidià no ho empleem.
Molt bé, i tu, Xavi, llar?
A cas padrins, els pares de ma mare eren marbres i llars de foc. I el padrí va fer...
Se deia així.
Amb el seu repadrí...
Arbres i llars de foc.
Feien arbres i llars de foc. I els feien amb maceta. I caven la pedra i tal. De fet, el padrí tenia el dit polze de la mà esquerra, totalment deformat, d'agafar la maceta per anar picant, no? I donar-li la forma i tal. I clar, per jo la llar de foc és aquelles llars de foc que havien fet i que després varen ser els primers a Tarragona en dur aquestes llars de vidre que van encastades a dins i que optimitzen més la escalfor i la temperatura i tot això, no? I m'aduen això, a pensar en això, perquè no emprem habitualment llar. No? Llavors,
és vera que és una paraula no molt emprada.
Sí. M'ha encantat que utilitzis la paraula maceta. Que a nostre sempre m'han dit que som una maceta.
Diu,
ets una maceta, perquè...
Tac, tac, tac.
No atures i...
Dona maceta, mira que dona maceta en Gori, eh?
Sí. Mira, ara tindràs una altra imatge dins el cap.
Ara m'ha encantat.
Però a mi me venia aquella imatge antiga, que encara hi ha algunes cases antigues que tenen la llar de foc, amb els bancs de pedra en el voltant, amb aquella espècie de ribella on se posava la roba i se feia...
Se rentava en cendra.
Se rentava en cendra i feien aquella espècie de lleixiu per fer netar la roba. I sempre he pensat que era una cosa, un lloc molt hermós, realment que fa llar aquell foc, no? Que és molt, molt correcta aquesta expressió.
És com aquestes cuines de possessió que tenien aquella llar, aquella ximeneta dins la cuina.
Exacte.
Amb els bancs.
La cobria tota, sí.
I aquest dintell enorme de que la campana...
Era preciós.
Que t'il·luminava la cuina i precisament era molt gros perquè poguessis agafar el carbó i anar cuinant, no?
Pues ara que ho dius, jo record que mon pare i ma mare van heredar una casa familiar que han convertit en casa seva i... Hi havia just això que dius, no? La típica com a campana, no? Com a la campana de la ximenea, i allà de dins hi havia els banquets, els fogonets, allà on cuinaven.
Els metges per posar les greixoneres.
I de fet encara hi ha alguna casa de camp que han rehabilitat i que conserven això. Es veu que és poc pràctic, ho hem de dir, no? Però que té un encant.
Hi ha algunes que tenien com un raconet... Així un poc més amagat, però no els hi pegava tan directe, que era per deixar tovar el llevat.
Mira.
Poder fer pa.
Claro.
Clar.
Mal. El deixaven tovar allà perquè era calentet, però no els hi pegava aquella calor directa que feia que després fermentar massa ràpid i el pa no duràs, no? Uh-huh. I era... És tot aquesta...
Tota aquesta simbologia que mos pareix del segle... Bé, de fet, és del segle passat.
Si hi ha qualque millennial que mos escolta, deu estar al·lucinant, perquè deu dir...
Tu ets escolta molt jove, Gori. Nosaltres, que som super abuelitos.
Però sap ben bé de què et
xerrava. Sí, perquè a les cases de camp antigues, les cases de possessió, que has comentat, encara és això. I realment és una cosa que quan tu veus t'impacta, perquè visualment és una passada. És el que deies, és com... Uau, en sèrio, aquí se feia vida? Aquí s'utilitzava? Ara, claro, tenim una altra manera de viure les coses, ara tot és ràpid, ara tens una secadora, i ja està, ho poses aquí i ja està, o tens un forn, i antes tot això no existia, se feia amb el caliu de la ximenea, l'empleava, i clar, també està bé saber-ho i que t'ho expliquin.
Sí, i tant.
Jo, perquè
perdona,
ho t'hem vist,
però jo... si
vosaltres que
fes...
sou d'aquella època, de
quan rentàvem en cendre...
He de reconèixer que no he trobat la cama per davall la taula. Perquè hagués volgut que digués, ai...
De quan feien net encendre la roba.
No, perdona, parlem de modernitats. Jo, si m'hagués de fer una casa nova, hi posaria una ximenea. T'ho puc ben assegurar.
Sí, però no posaries una... O sigui, posaries una ximenea, però no posaries... una ximenea per posar la llevadura perquè
no,
es va i
no,
pa.
No, no, no. Ni, a més de que els espais i els metres quadrats no mos surten els comptes així, perquè allò eren cases enormes i ara no són així. Però si m'hagués de fer una casa nova i fos mínimament possible, perquè tècnicament a vegades no poden posar ximenees a edificis de pisos, però jo, condicions sine qua non, una ximenea.
Bé, n'hi ha que no són de pedra i no necessiten sortir d'aire, de fum. Vull dir que sí, que tens... Crec,
però vols de llenya, sense sortir de fum?
De biocoses.
Ah, bé, sí, de bioetanol.
Això, exacte.
Sí. Sí, d'aquestes n'he vistes a una cabanya...
Sí, que n'hem xerrat, de fet, aquesta setmana. N'has vist?
Ah, però no l'he escoltat. No l'he escoltat, però jo n'he... Sí.
Són perilloses,
No te'n pots anar. Els has d'estar
vigilant. Clar, no te'n pots anar mai.
Perillós entre
comates. Clar, tot necessita una visita.
Que no és una elèctrica que enxufes i ja està.
Però no té... jo no té s'encant de veure la llenya crepitant.
Mira, jo, si voleu, vos dic, jo a Can Nostre encenc Netflix.
Hi ha
una pel·lícula que es diu Ximenea. Sí, escolta, sí. Fa calor i tot. Ja vos ho dic. O sigui, no és broma.
Estic de vist qualque vegada la posen a la tele, posen imatge.
O sigui, havia de conèixer la persona que posés això a casa seva i l'he coneguda
i no pensava.
L'he vist a una botiga, un comerç, fins i tot l'he vist a un restaurant.
No, però mate, que jo m'ho pone a Nostre i jo
fa caloreta.
Es poder de ses neurones. Es poder de sa ment.
Escolteu, teniu 9 milions d'euros, així com per comprar...
Sí, els educo damunt.
Ara, demà, no, però demà...
Ho dic per estirar un poquet de la paraula llar i no posar-nos tan romàntics, que llegíem aquesta setmana un titular a l'última hora de que hi ha tota una promoció de pisos en el Jonquet, un barri de Palma. 9 milions d'euros, com vos quedau?
Tota la promoció o per pis?
No, un.
Un pis, 9 milions.
Un. O sigui, és guai. Els de 400 i pico de metres costa 9 milions d'euros. I en tens des d'un fins a... Fins a aquests. Com mos quedam?
És vera que llar no és una paraula que em pren molt, però a mi, si haguéssim fet una segona ronda, la següent paraula que me venia era el sense sostre. No? El sinogarismo, que hem traduït directament...
Aquest altre extrem d'això.
I en això és el que mos aboquen pisos de 9 milions d'euros que només poden comprar no anava a dir dos morts de fam, no estan morts de fam, els morts de fam són tots els altres. Què farem, no? Què farem, Déu meu?
En Gori, que parlava de Càritas Llucmajor, aquesta setmana vàrem ser a Càritas a Inca. I ho vàrem emetre dilluns, ho podeu recuperar si no ho heu escoltat, i vàrem estar una bona estona amb ells contant-nos com se fa vida en el centre de dia Pere Pasqual d'Inca, a les persones que tenen i que d'una manera o una altra cerquen una llar, cerquen on anar a berenar, cerquen amb a qui xerrar, cerquen on dutxar-se, on fer-se nets, on rentar la roba, i després tenen capacitat només per 6 habitacions i per 6 mesos. I mos contaven, i això en Xavi Torrents ho sabrà molt bé, com abans, a l'hora de fer els itineraris de les persones, l'objectiu era trobar feina. Mm-hmm. Però ara ja no. Ara va gent amb feina que necessita
una llar.
Trobar casa, trobar una llar. Mm. I és impossible. I mos deien... per el preu que abans pagàvem per una casa perquè hi anés tota la família, ara Càritas no pot pagar ni una habitació.
Mm. Sí, aquest és el drama, ara mateix, evidentment. Ho hem comentat i ho hem dit, no? Aquest és el drama, efectivament. No basta una feina.
Ni dues, a vegades.
Ni dues. La setmana passada era a Coruña, en el seminari de PEN Espanya, i la conferència, la ponència inaugural la donaven Anton Costas, que és el president del Consell Econòmic i Social. Una delícia de persona, com orador, com expert. Ell demana un nou contracte social, en el que realment sigui suficient accedir a una bona feina.
És que...
I això requereix canvis sistèmics molt grans, molt no sé què, perquè quan parlem de llar no només ens quedem amb aquesta part un poc més romàntica, no? De la llar de foc, aquell espai que ens reconeixem amb tota la família, allà on se fa més vida, sinó aquesta part de necessit una llar. O que la meva llar, allà on hi ha la meva família, no sigui una habitació. No? Llavors, en aquest sentit, ens queda molta feina. I tampoc no s'acaba d'entendre com és que això no fa un tro.
Sí.
Perquè elements n'hi ha. Elements n'hi ha, no?
I a més és un drama que no només passa a Mallorca. Mallorca potser està accentuat per
territori.
Per el territori, perquè és una cosa molt, pues, molt guapa i que tothom vol venir aquí i és un atractiu...
I limitat, evidentment.
Limitat, i és un atractiu per molta gent que de fora, sobretot, que venen pel clima, per la gastronomia, tot això, però és un drama a nivell bueno, mundial, diria jo. És a dir, per això el gran drama que passa és que antigament la dona no feia feina. I amb el sou de l'home se mantenia tota la família. Avui en dia, el sou de l'home no serveix ni per mantenir l'home. Perquè de sa casa que compra ja se te'n va quasi el 80 o 90% amb una hipoteca, perquè, bueno...
Suposat
que puguis arribar a una hipoteca.
Que te la donen, perquè ja no dones això.
No et suposat que puguis pagar un lloguer. És a dir, és un tema tan important, estem a la vivenda, i troc que se li dona tan poca importància. És a dir, jo no entenc com polítics a nivell nacional no prenen això com a dir, escolta, és un problema seriós. Hi ha una generació, la meva generació, els meus amics, que jo no sé on viuran.
Imagina't els nostres
fills. T'anava a dir, imagina't els nostres fills.
Hi ha una diferència entre si és a nivell nacional o a nivell local. Vull dir, és feint tard.
Sí, sí, no, a nivell global.
S'ha pres el problema massa tard. I ara no és el clàssic de fa anys que ho anem advertint, perquè
tampoc
això ni aporta res de
nou. Jo, perdona, jo crec que ni s'ha pres consciència.
Home, jo diria que ara ja comença a afectar molta gent.
I és actual.
I és agenda de tots els colors polítics, i abans no hi era.
Però...
Depèn del que li dim, que és una agenda. Que és una agenda.
Que estan els discurs.
Estan
els debats.
Estan els debats públics, però que s'ha fet per evitar quantes vivendes se varen fer-se passar a la legislatura?
No, és que això...
Quina solució li posam?
Fa 30 anys... que el nombre d'habitatges públics està davallant.
Clar, és que se va drama rere drama i a nacional tens un dramon.
I tampoc no és a nivell nacional, sí. I a nivell de tall. El que cal és que recuperem aquest sentit i visió d'estat, de polítiques que beneficin en el conjunt de la ciutadania. A partir d'aquí podem entrar si hem de prioritzar o no hem de prioritzar. No és el debat, però polítiques que beneficin el conjunt de la ciutadania i se facin grans acords. I per fer un acord, jo he de cedir un poquet, na Patricia ha de cedir un poquet, en Gari ha de cedir un poquet i na Araceli ha de cedir un poquet, perquè si no, no hi ha grans acords. I el contrari és una paradoxa. És a dir, que tot el que no sigui el que jo proposo sigui línies vermelles, no és un sense sentit, no és cercar acords, és cercar imposicions i ho faci qualsevol dels quatre i ho faci qualsevol dels colors que sigui. Si no se recuperam aquest sentit de anar a cercar un punt a on tothom hagi de fer una renúncia, però que tothom hi guanyi. Ha d'anar equilibrat, els guanys amb les renúncies, perquè és que si no, podem estar en si és l'etapa anterior, si és estatal, si és nacional, si és tal, però no solucionarem res. I el que hem de demanar com a ciutadania és... Comenceu a prendre accions que solucionin. I la primera no bastarà, la segona tampoc. La de llarg termini serà llarga, la de curt termini només durarà un poquet. Però és que mentre no s'estan prenent decisions. I aquest és el drama de les llars. les nostres illes.
Sí, sí, aquesta paraula dona molt.
Dona molt de joc. I només per acabar, i passarà amb una altra paraula, però igual que deia d'aquesta promoció multimilionària, no? A l'última hora també publicava que Can Amunt vol crear una borsa de pisos assequibles per evitar l'exili immobiliari. No? L'associació de veïnats iniciarà una campanya per captar habitatge buit apel·lant a la sensibilitat del propietari, que era un poc en la línia de lo que ara deia en Xavi. No?
Que és, el que no ens ho fes polítics ho acabarà fent la societat civil.
Però s'haurà d'assecar, però
és que... La societat és s'acabant, també, i s'acabar els pisos...
Sí, però també te'n dona una seguretat jurídica. Ja, sí, és a dir, jo ho entenc perfectament, quan en aquest país pot haver una ocupació d'una vivenda. Jo, que m'apareix un drama també aquest tema, que no se respeti la propietat privada, m'apareix una cosa increïble per molta necessitat i per molta cosa. Si tu t'entrenes a casa teva i resulta que no els pot treure i els has de pagar llum, i la gent està farta i la gent diu, però me surt més a compte no posar coses a lloguer que posar-les, és que no hi ha una seguretat jurídica. Hi ha una quantitat de pisos buits, jo estic seguríssim que se posarien al mercat.
Mira,
una quantitat de vivenda...
Un triple que dirien els meus fills. Estic segur, i el poden cercar, i sort becaris, varis, mos podrien ajudar, a que hi ha més pisos buits que pisos ocupats.
I tant.
perquè són drames, les situacions són drames, i a mi m'apega de cop, de prop, perquè la família té un pis ocupat i estan de jutjats, etcètera, no? Però que no és mal, eh?
No, que no està
ni
clar.
Són, ni
que
són ni són la majoria, ni no. Són el problema real.
Ni distorsiona els preus.
Ho sé.
Ni distorsiona els preus. Perquè pugin el lloguer en 50%, no tens a veure amb una ocupació.
D'acord, però també te dic, se puja el lloguer perquè no hi ha suficientment oferta, i l'oferta no se presenta també perquè no hi ha seguretat jurídica per treure aquesta oferta. És a dir, vaja, el meu punt de vista, jo crec que és una cosa lògica. Si nosaltres quatre... Són quatre aquí. Tenim una segona residència, una residència que m'ha heredat, una llar, ¿vale? Que m'ha heredat, i la volen posar en el mercat, i resulta que m'ho diuen, bueno, és que si te venen i t'ocupen, per molt que tu no t'hagi passat, o a lo millor pels problemes que te du, la burocràcia que te du, no sé què...
Però també pots decidir si la llogues a 700 euros o la llogues a 1.500.
Bueno, això és un altre tema.
Clar,
això t'ho compra.
Però també afecta.
Sí, això t'ho compra.
I la majoria...
Sí, això t'ho compra. Ja, però si jo, decideix llogar-lo 700...
Si llogaré cada habitació 600 euros.
Bueno,
si tu... I m'ho pagaran perquè hi ha un excés d'oferta.
Vale, d'acord. Però si tu els pagues a 300 perquè trobes que és preu que és raonable i tu no vols accedir al mercat, i resulta que, quan se'n van, t'han fotut la caldera, t'han robat la lavadora, t'han destrossat...
Això són coses que se poden solventar d'altres maneres.
Moltíssim d'inquilinos els hi ha passat.
També te'ls poden fer 1.500 euros de renda. També t'ho poden fer. I, de fet, t'ho poden pagar dos mesos i
després
no tenir suficient per seguir pagant. I llavors tens allà que no t'han fet cap destrossa física, per dir-ho d'aquesta manera, o material, però no els pots... Però els tens igual i no te paguen, perquè no arriben.
Totalment d'acord. Sí, no, sí que
és un problema molt complex, amb moltes arestes i tal.
Sí.
Que els preus són desorbitats. Hi hagi vendes buides o no. Això estic totalment d'acord i crec que tots estem d'acord. No
són una ni dues
mesures. Que és una barbaritat.
Des de distints punts de vista.
Sí, s'ha d'abordar. Per això vos dic que, bajo mi punt de vista, no està dins l'agenda. Jo crec que està en el debat públic, que la gent ho xerra, però jo crec que no s'han pres mesures polítiques.
No, és que després de la gent venen a ser mesures, Gori, encara estem en...
Sí, pues... Pas previs, també és pas previs.
Si passam en cançons, arribarà que la gent...
És dramàtic,
Bé, i per això nosaltres tenim moments com aquests, per parlar, per conversar i per posar problemes... No sé si solucions, tant de bo mos cridassin damunt...
Si tenim una hora més,
damunt la taula.
Vinga.
Això és com una llar. Vosaltres vos sentiu que vostre...
Oh, i tant, com a casa, sí.
Ben a gust.
I ara seguirem contant coses.
IB3 Ràdios. Música.
Bon vespre, Balears. Comencem a Font, vos donant la benvinguda d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.
Font de Misteris.
Som forners, crea verdado con tutsis. La ciutat perdida, de Roma. Realment varen existir? Quantes serien? On estiria? Et sabrà qualque dia?
Font de Misteris, amb Xema Font i Betres Ràdio.
Encara, any 2025, encara segueix havent misteris per resoldre.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Cuéntame cómo te ha ido en tu viajar por ese mundo de amor.
Aquí mos teniu Anna Patricia Fernández, amb en Gori Jaume, amb en Xavier Torrents, conversant polisèmicament. Jo crec que devem ser les úniques persones en el món, vos a dir, de ben de veres, que fem converses polisèmiques. Jo crec que, no sé, hauríem de sortir a suportar qualque diari o d'alguna banda. Jo crec que d'aquestes no n'hi ha moltes.
Segurament.
I de tan bon rotllo, tampoc.
Això ja t'ho dic
firmat.
Jo. Això ja t'ho dic jo.
La paraula es conta, i ara jo us he de contar una cosa que m'ha passat, no? Quan jo preparava el programa, dic contar paraula polisèmica. Superbé, xerraré de contar històries, xerraré de contar números, xerraré de matemàtiques. No me mireu així, és que no. Contar és només contar coses, contar històries, narrar. Si he de sumar, he de comptar.
Sí,
i després...
De compte...
Això mateix, és a dir, hi ha comptes, hi ha comptes i hi ha comptes.
De, eh? Del compte mal.
Efectivament,
sí,
del
sí,
compte
sí.
mal.
Però com l'estàs contant?
Classe de...
Com l'estàs contant? Com pots arribar?
Vos estic posant en situació, no me comenceu a comptar coses que no hauríeu de comptar, eh? M'enteneu, no?
Perfecte,
perfecte. De...
Estic aprovada! Estic aprovada!
Jo me pensava que estava aprovada i el cap va més aviat a vegades que sa mà i que els guions i dic, ai, ara m'he embullada. Per tant, què farem? Jugarem amb les tres paraules i això és el que vàrem fer dimarts. Comptar i parlar del compte mal, clar que sí.
Jo demanaria a els oients que no m'ho tinguin en compte.
És aquesta tan BMP.
Sí, sí, hem d'intentar pronunciar, que costa, perquè relaxam, se parla, i d'aquí aquesta confusió, i perquè contar i contar... en castellà exactament igual.
Sí.
I aquí el meu cervell no va anar per on tocava. Patricia, conta.
Vinga, jo tot d'una vaig pensar en contacontes. Tot d'una. I, a més, m'encanten les figures dels contacontes i de veure-los envoltats d'infants que tenen la ment oberta, l'imaginació en el 200%, i que tot allò que els entra com un conte s'ho imaginen en el seu cap. I alguna cosa m'ha de quedar a mi d'això, perquè quan me conten coses sempre me'ls imagino gràficament.
Els advocats o els missers també contàveu bastantes històries.
Pel·lícules, a vegades pel·lícules i a vegades drames, la veritat. O sigui, que n'hi ha de tots els colors.
Però com millor contau, més possibilitats teniu de que les coses vagin bé o no necessàriament?
Mira, sí, ara te sorprendràs. Vaig llegir un post l'altre dia que parlava de... A veure si som capaç de recordar. Neurociència jurídica, de com contar en els jutges per persuadir-los i convèncer-los. I clar, evidentment, ni... històries llargues i farragoses, començar en dades concretes, fets, amb raonaments, ser sintètic, ser capaç de tenir un cert ordre... Bueno, era tot un... Era per posar-se a agafar punts directament, aquell post. I segur que havíem fet un curs i bé, vaja, ja te dic jo. Que ara jo és vera que estic de cap a caïda amb els jutjats. Com menys els atrepitgi, millor. Per tant... M'estim més contra uns clients que contra-li un jutge. Però...
Ara estava pensant en Anton Cruz a tots els hombres buenos, era així, no? Que clar, jo no.
Sí, bueno, les pel·lícules d'advocats americans han fet un pot de mal,
sí,
perquè
sí, sí.
És un sistema completament diferent.
Ja,
però vaja, ho tindrem per bo.
A veure, Gori, conta o contar? Em vena, però tu pots disparar per on vulgui.
Jo me ve sempre de aquesta frase de no me conti rotllo, que també m'ho han dit, que nostra, Quan
dit dues, eh? Massata
i massata i no
i va més a mango per a no sé
si m'estic fent una bona imatge pública, però bueno, és això el que m'ha de negar nostra. I jo m'ha ve això. Després també m'ha ve contar números, que ja he vist que no està ben dit.
Comptar.
És comptar.
Bueno. O dos comptes, o compten ja, això també va amb MPT.
És que tot va amb MPT.
Sí, no, és que no és polisèmic a comptar, per això ho han fet venir bé, per això vos,
ah, vale, vale.
Per això vos contava que sí, que està ben escrit, que en el final hem hagut de jugar en les tres paraules, i tu, Xavi?
Bueno, primer és que de vegades pots definir un altre negatiu. Mm-hmm. No? Llavors, és, bueno, pues, aquest comptar d'avui no és es comptar, que és una altra cosa, no? I pot servir com a manera d'explicar. A mi m'ha ve una frase molt connectada amb el que deia la Patricia, no? De dir, compte comptat, compte acabat. Mm-hmm. Val? Que és aquesta manera. Mm-hmm. I després és un projecte que vaig tenir la sort de gestionar fa molt d'anys, la Fundació Maria Ferrer, que és la fundació vinculada al moviment Escolta. I era, el projecte se deia les veus de les rondalles. I va ser Sant Moll. Mm-hmm. Quins són els nostres contes? Són les rondalles.
Mm-hmm.
No? Okay. I varen fer un seguit d'activitats a diferents indrets, el Castell de Bellvent, el Pati de Misericòrdia, Inca, Manacor, i convidàvem a contacontes de diferents indrets de parla catalana.
Uh-huh.
I venien a explicar rondalles. Les nostres rondalles, que ja li deien d'una altra manera. Li deien contes, li deien històries, li deien tal. I va ser un projecte tan xulo, tan xulo, perquè feien sessions els divendres de matí per centres escolars i els divendres una baixa oberta
públic,
no? O de vegades dissabte de matí i tal. I clar, gent de Cerdanya, gent de Catalunya Nord, gent de Catalunya, gent de Balears, la neta de Morge Moll, no? Gent de València. I era una manera tan, amb aquestes expressions, tan de contar històries, no? Molt, molt, molt xula. I no, sempre connecta aquestes dues històries.
I que uneixen. Jo em fa pensar quan el meu fill era petit i li havies de contar una vegada i una altra vegada i una altra vegada el mateix conte. I tu li dius, però si ja te l'he contat. Una altra vegada. Gori, pren nota per si de cas en el futur has de contar contes un de res altre.
Una d'aquestes contacontes, la Nati de Grado, sempre deia, és llenguatge. Famílies, pares, mares, que estan... Perquè, clar, part del públic era...
Eren els pares que acompanyaven els infants.
I mares que acompanyaven els infants. Sigueu creatius. I agafam una flor no, quina, n'hi ha mil. Una margalida, un jacint, un lliri, una rosa, una... Quina? Un ocell, quin ocell? Un llor, un rossinyol, un colibrí, un... No? I ves donant i explica i quina diferència, i juga i tal, i clar, i és una manera de dir... Clar, és que el llenguatge és tan... extens i pot expressar tantes coses amb diferents matisos, no? Vull dir, m'ho anem a lo simple, una flor, un arbre, una planta, un ocell...
No, però és molt xul això que
animal,
dius,
no?
Sí.
Dir,
enriquir, és llengua enriquir. No,
exacte, sí, que desenvolupa en s'imaginació.
Sí, s'imaginació, no? Perquè en el fons és això, un conte te connecta, però perquè tu t'imagines.
I per què sé que era una margalida? Pues perquè tenia uns pètals molt llargs, i clar, i comences a gestualitzar d'aquesta manera i tal, i dius, ostres, la importància de... no sé si per neurociència o no.
També. Les sinapsis i desconnexió neuronal.
Que t'ajudi a tenir una imatge que te retengui en aquesta història, no? I és molt xulo, és molt xulo.
I, per cert...
Ara jo som jo que ho he contat.
No, està molt bé. I jo, nosaltres hem parlat aquesta setmana amb un missè, per cert, professor d'universitat, que ha escrit el seu primer llibre, la seva primera novel·la. Niñigo Casasayas. Sí, i hem xerrat amb ell de la novel·la, però sobretot del procés. Vosaltres escriviu, heu escrit, vos imagineu escrivint un conte, un relat curt, una novel·la, una radionovel·la, contar, no sé si o vos contàveu a vosaltres mateixos contes o històries.
Jo xerro jo mateix, això sí que ho tinc, però... Jo sí que me veig escrivint contes o escrivint novel·les. Crec que ho podria fer. El que passa és que, clar, no m'hi he posat mai. Però a vegades me sorgeixen històries.
Perquè
a vegades estic mirant la tele o miro una sèrie o llegeixo un llibre I m'imagino un final totalment alternatiu que
a vegades... Que t'encaixa, no?
Sí, dic, com no han aprofitat això per fer això altre? Si és que era perfecte per no sé què.
I... Tu faig la trama ja, no?
Sí, ja surt jo que me faig finals alternatius i sabem el Lota que en el primer minut ja sap el final. I és horrible.
Perquè, això és un spoiler continu?
No, arriba i diu, aquesta és la dolenta.
Encerta.
Però si està riguent... És dolenta, mira com ha mirat, no sé què. Jo.
Però encerta,
encerta,
no sé.
Encerta sempre.
Encerta sempre. I d'alerta gori que t'aclarà.
És una balista que té oïda.
Mare meva.
Ja anava a demanar-li per demanar si te va donar números.
No. Increïble, increïble. O sea...
I 22 de desembre, números.
No, tant no.
Vinga.
A veure si mos toca sa grossa.
Jo reconec que sabeu que hi ha diverses maneres d'aprendre, no? Ses auditiva, visual, kinestèsica, que són de moviment i tal. Jo reconec que som més auditiva que d'escriure. M'encanta llegir, però com he escrit tant des que vaig acabar la carrera, demandes, contestacions a demandes, recursos, al·legacions, resums de proves, cada vegada se me fa més costa amunt. I reconec que me sent més còmode parlant. Sabeu, per jo, i l'auditiu és més fàcil que contar una història escrita. I en el mateix temps he de dir que admir molt els qui són capaços de seure-se i escriure un llibre. Mm. Tenc alguna gent propera que s'ha animat a escriure, gent que, bueno, un enginyer, per exemple, que no té res a veure amb el món de literatura i tal, que s'han posat a escriure llibres i novel·les i en trama. I en... A mi me flipa. Jo reconec que...
A mi també. No. Mira que escric cada dia, però me fa molta enveja. Vorem començar xerrant de llar, i una llar ha de tenir un llit. No?
Parlant de casa i de ciutat, no?
Sí, veure, sí, exacte, tocaria.
Torrents, llit és polisèmica. El que passa és que tothom es va
amb un
llit, però tenim un llit d'un riu, un llit en els fons de la mà, tenim un llit de partícules...
Jo tinc una frase feta que també és fer-li el llit a algú.
A un entrenador de futbol.
Que és la primera pensava, que m'ha vengut en el cap. Digues que estic en pla batallero i lluitador.
No, jo pensava el mateix, perquè en el futbol passa molt. Sí. Que diuen quan els jugadors, quan perden partit, diuen els jugadors estan fent el llit a l'entrenador. Això ho diuen molt.
I això vol dir que fan perquè el treguin.
Perquè el treguin
de fora. Sí, el posen en posició de salida.
Quan no funciona, sempre canvien l'entrenador. Mm.
Sempre m'ha cridat l'atenció.
Moltes vegades no es culpa de l'entrenador. Però treuen l'entrenador.
És més senzill.
Claro, que treure 22 jugadors, això està clar.
O el president.
I li diuen... No, el president no té mai culpa, no el treuen mai. Que ell no té.
És l'amo.
I l'amo i punt.
L'amo i punt.
A veure, i d'anar a Patricia a fer el llit...
Fer-li el llit a algú.
Que no és igual que fer el llit.
No, però de fet és que ho he cercat i tot, ho he cercat com a significat.
Sí.
I efectivament venia el significat de fer el llit físicament, però fer-li el llit a algú és això, perjudicar algú per llevar-li el lloc. Uh-huh. No? Com aquesta batalla de... Bé, ho tenim cada dia en el nostre pla polític, directament. Vull dir, no em porta anar molt enfora. I me venia en el cap. També me venia en el cap la metàfora, no? Un llit de fulles, un llit d'algues... Però tots me duen allà mateix. Tots m'imaginen algo mullit, confortable...
Descansar.
Perquè jo en hivern són d'aquestes que diu, oh, que bé s'està en el llit, no vull sortir. I disfrut, els pocs dies que puc, disfrut d'estar dins el llit sense cap pressa. No? I bueno, pues per això dic totes les metàfores de llits de... Me venien amb la imatge d'alguna cosa confortable.
Xavi, llit...
De no tant fer-se el llit, no? Que es record sa padrina.
Ah, no? Aquí hem debat,
t'has de fer llit, t'has de fer llit. I a casa, mira que mon mare, he dit xerra de sa padrina per part de mon mare feia el llit d'una manera i quan jo anava a veure-la ens feien d'una altra manera. I quedava sempre l'idea, com vol que el faci? Perquè li xerraven de vostè, sa padrina. Però com vol que el faci? Pues, com l'has de fer? Ben fet! No?
I és una bona resposta.
Aquest era el drama, no?
Això és una bona resposta.
A casa ma mare mos havia dit que havies de doblegar el llençolet de dalt i després posar el coixí, i en canvi la padrina me deia que no, que el llençol s'havia d'estirar, posar el coixí i tapar...
M'encanta.
...amb el llençol, això. I ben lliset i tal. I deia, ara està bé? Sí, perfecte. I demà poso les sabates i me'n vaig a jugar. I me seia en el llit i el deixava ruat i ja la tornava a tenir. I aquesta era històries...
Perdona, ara vos contaré una intimitat. no fa molt de dies varen tenir un debat entre amics sobre la importància de deixar el llit fet en sortir de casa o no. Un debat?
És que no és un debat.
Que no us imagineu, eh? I per suposat ja quan...
Jo troc que no hi ha debat. S'ha de fer
més
llit.
Més o menys era sector masculí una opinió, sector femení una altra opinió, més o menys. Però si entram en el terreny de joves ja n'hi ha problemes. El meu fill a mi directament me diu i per què he de fer llit si és vespre m'he de tornar a colgar? Això és un argument per ell aplastant. Dius, bé, aquesta guerra no la lluitaré, ja la lluitarà una altra.
Que els nostres debates no si s'ha de fer o no, perquè això és innegociable, no? Sinó que se considera fer llit o tirar...
Estirar de mala manera
llit. Estirar de mala manera perquè no me puguis dir que no l'he fet, no? Llavors, m'ho vam amb un altre pla, però no és llit. S'ha de fer, igual que s'ha de buidar la finestra, igual que X, no? Llavors, és forma part de tal. Jo crec que és més una qüestió amb adolescents en general, que no tant...
Jo crec que és una qüestió de tenir la casa ordenada, és com no tenia, és com tenir xirmes pel mig. Jo és que m'han educat com una persona molt ordenada, m'agrada tenir-ho tot en el seu puesto, i trobar llit sense fer m'apareix un drama.
Val, jo t'havia mal entès, idò. Pensava que te referies a lo contrari.
No, és a dir, jo rip a casa nostra.
El nostre debat eren, clarament, la majoria d'homes que deien, per què?
No, jo al revés. Jo és que, jo en aquest cas, som de superdefensor de fer llit. Sí, som quadriculat, igual que tu te tapes en Samantha per veure una pel·lícula, molt bé, quan t'acabes, recoixes Samantha i la poses en el seu
pas. Ja vull viure amb en Gari.
Mani.
No l'eixis amb mi.
Puc anar a viure amb en Gari, home.
No, però
fer un intercanvi.
A mi no tinc cap problema, gràcies a Déu, però...
De moment.
No, bueno, és molt ordenada, la meva parella també. I
no ho dic per la teva parella. Ah. És que vendran.
Ah. Bueno. Bueno.
No, que no vagi per dit, no?
No, jo no vull res.
Idò, seré una maceta fins que m'escoltin.
Així. I no te contaran cap compte.
Te tocarà.
I aquesta sensació d'estar dins el llit amb el llençol, els nets, no pareix que... No dormiu millor, realment, sí. El dia de canvi de llençol.
Doncs ara, en hivern, quan sí, fa fred de fora, que treus el nas i dius... Fa fred, i és meravellós, jo ja ho he dit.
Està molt bé. I això que aquí a Mallorca no fa fred.
No, és la meitat. Ara ja entrem a l'altre debat.
Però que sí, que el llit, quan canvies el llit, ai, quin gust.
Alguns us he demanat perquè m'heu ajudat a baixar barrera, i aquesta setmana, els dies capítol de llit, han compartit moltes coses que fa la gent en la que hem xerrat abans d'anar a dormir, perquè a veure si entre tots, no sé, mos fem una recepta, mos fem la nostra pròpia llista i dormim millor. Xavi, tu què fas abans d'anar a dormir? Per dormir bé.
Just abans d'endar-me les dents. Això, evidentment, no me sé ficar dins el llit. He d'estar molt dormit. I ja m'ha costat el seu dobbes no fer-ho així, eh? Perquè és dentista, vamos, li he demanat una placa en el meu o no. Me va millor anar dormint son. De dir, d'allò de realment estar cansat i dir, ara és el moment. Perquè si no, comença a fer voltes. I llavors ja no estàs a gust.
Ja no estàs a gust. No. Gori?
Jo és que em toca llit i m'adonc.
Tenia la impressió.
T'ho promet, m'ho diuen a veure que nostra, perquè jo toca llit i m'adonc en els 10 segons. És a dir, no t'has res. Jo m'arrenço els dents i quan sigui, has d'anar a dormir, anar a dormir. Tanco llum i amb aquest frit, que a més amb aquest frit tot dura i no me moco tot el vespre.
Fantàstic, veus?
No tinc cap truco.
Vull viure amb en Gari.
No, és molt fàcil.
Patrícia?
Mira, jo me'n recordo que quan vaig baixar la barrera te vaig contar que respirava, perquè llavors estava fent uns exercicis i tal. No he estat capaç de mantenir-ho. Reconec que a vegades respirava i me quedava frita directament. Jo som de bon dormir, també. Però ara el que faig és llegir. Llegeixo una estona, perquè procuro anar-me'n a dormir abans. Si no, m'adormia damunt el llibre i llegeixo una mica. Sempre tenc coses per llegir.
Molt bé. Idò, he de dir que llegir, desconnectar pantalles, meditar, tot això, guanya.
Repeteix, no?
Guanya, sí. Vinga, que hem d'anar acabant, mos queda una paraula.
IB3 Ràdio és història.
intento.
Ja tenim aquí la nostra senyora de brioix i la seva gastronomia arsiana.
A partir d'ara, dins aquest kit de supervivència que ens recomanen tenir a casa, 2 litres d'aigua per persona...
Ah, ja, de va.
Un paquet de galletes Maria, un pot de litre de llet, un pot de sucre i xocolata desfeta. Amb això feim un pastís de la padrina espectacular.
Natiu ha vengut aquí a porar ses coses clares. Galleta Maria.
Tèntol, de 3 a 6 a IB3 Ràdio.
Tèntol.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podria dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però que el t'has llegit, i doncs, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre.
El jaleo de los días de feria ya se oía un kilómetro del pueblo y un extraño acento en el hablar de los que halló por el camino.
Aquí som amb na Patricia Fernández, amb en Gori Jaume, amb en Xavier Torrents, conversant polisèmicament. Gall, jo dic, ara els hi diré gall i me diran, però a veure, quina paraula és aquesta per xerrar o xerrar mai de galls? O de pollastres, eh?
Pollastres. Jo, gall, me ve, Portugal.
Portugal.
Els galls de Portugal.
Ah! Clar, que és el símbol. Ah. Sí, sí, sí. Diu, sí.
Però per què? Doncs pues mira, hi vaig estar una vegada, 2 dies, quasi no me'n record, era molt petit, però tinc aquest d'allò de ser petit i veure galls i dir aquest gall de bon són de Portugal.
Ah,
i ja,
mira, ja no ho havia associat.
Evidentment pensa en els altres, no? Però aquesta és la primera...
I d'ahir jo serà per una cosa que me deien a casa. Gall de Brega. No. Tu ets un gall de Brega, me deien, no?
I... Era mal que no. No només me deien allò, que nostre, també vos deieu vosaltres. No. Ah, no, ja me deien altres coses.
Altres coses. No. I jo tot d'una he pensat en un gall de Brega, no? I en ser de galls de Brega que tenim sueltos fora del corral avui en dia, també, no? Que la gent està a la que salta, no? Jo m'ho deien perquè era molt discutidora, no? Ja després me vaig dedicar a lo que m'he dedicat.
Nosaltres deien de pinyol vermell.
També.
Que és quan t'has discutit. Jo, gall, me ve bueno, quan se te'n va sa veu.
Ah, un gall.
Sí.
Com aquell d'Eurovisió, un representant.
Exacte.
Sí. Al final.
Daniel Diges era aquell, no?
Un d'aquests que va acabar amb un gall.
Sí. Bueno, la història d'Espanya, Eurovisió, bueno, sí. Mos dona per un programa sense, sí, vamos, a dos o tres.
Mos falten temps.
I és hora de menjar, no sé, ara que ve Nadal, o un bon xup-xup de gall d'indi amb patatetes, o un gall en ceba, aquest seria de peix.
Gall de Sant Pere. També.
Un gall de Sant Pere.
Durant molt de temps era l'únic peix que menjava jo, perquè era un poc micolada en els peixos. Ara ja m'agraden més peixos, però és veritat que el gall era dels que més m'agradaven, i encara ara.
Sí, no.
Són suaus i sobretot frescs, no? Sí. Que no és el mateix que aquests galls que a vegades el venen com a tal i són recongelats i no... Però el gall fresc...
Bé, vos he dit que gall sembla una paraula complicada, però recupereu el programa de dijous perquè tenim una recepta d'un guiat de gall d'indi, d'en Diot. Uh-huh. Tenim una recepta d'en Miquel Gelabert de gall de Sant Pere amb pesto, amb bufabeguera, que fan l'estiu. Molt original, efectivament. Han xerrat amb un criador de pollastres en llibertat, també molt important i molt interessant, perquè no tenen gens fàcil, gens ni mica. I després mos ha ajudat a baixar barreres cantant de Pel de Gall, que també és un bon grup per escoltar. Sí. Així que gràcies, conversadors polisèmics, Patricia Fernández, Gori Jaume, Xavier Torrents. Gràcies.
Gràcies.
Molt d'anys, Gori.
Això anava a dir.
Molt d'anys, bon Nadal a tots. I nosaltres...
Això pot dir,
nosaltres sí, perquè no mos veurem fins l'any que ve. Eh? I vos deixem amb un nou capítol d'Entre avui i demà, la radionovel·la.
Ara comença Entre avui i demà, la radionovel·la. Una història per capítols escrita a partir de les 4 paraules polisèmiques de la setmana.
Capítol 13. El llit. Eren gairebé les 6 del matí quan vàrem arribar a l'aparcament del Puig de Sa Morisca. L'alba començava a tenyir el cel de colors ataronjats sobre la badia de Santa Ponça. En Ramon duia la motxilla, el pic i la pala. Jo, els papers amb les coordenades i el mòbil amb el GPS.
Segons el GPS ens queden uns 50 metres camí amunt. 39 graus, 30 minuts, 29 segons nord.
I 2 graus, 28 minuts, 49 segons est. Hauríem de ser molt a prop. El camí pujava sinuós entre pins i mates. El sol començava a aparèixer per l'horitzó, creant ombres llargues entre les construccions talaiòtiques. El Puig de Sa Morisca era un lloc impressionant. Restes de murada de pedra seca, construccions circulars i aquella sensació de que milers d'anys d'història te miraven des de cada pedra.
Aquí, les coordenades exactes apunten a aquella zona de pedres grosses.
Hi havia un conjunt de pedres grans, col·locades de manera que pareixien naturals, però que, mirant-les bé, formaven un patró massa deliberat. En Ramon va anar directament a la pedra més gran, d'uns 100 quilos, al centre del conjunt.
Ajuda'm a moure-la.
Vàrem empènyer junts. La pedra era pesada, però es va moure més fàcilment del que esperava. Estàvem al lloc correcte, gravat a la superfície inferior el símbol de Mona Lisa, la flor de lis sobre la bolla del món. Trobar el símbol de Mona Lisa ja no me sorprenia, però me feia sentir més empoderada. El padrí confiava en mi per aquesta tasca i jo anava fent passes endavant. En Ramon va començar a cavar.
30 centímetres, 40... Espera, hi ha alguna cosa?
Era una caixa metàl·lica, segellada amb cera, embolicada amb una tela i dins un plàstic transparent. En Ramon la va treure en cura i la va deixar sobre una pedra. Duia gravat el mateix símbol i una inscripció. TS 1978. Veritas Tempus Revelat.
La veritat que el temps revela.
Dins hi havia documents protegits amb fulls de plàstic. Papers vells, alguns humits pels anys, però es podien llegir. I a damunt de tot, una carta del padrí amb la seva lletra.
Núria, perdona per no haver-t'ho explicat mai. El que trobaràs a continuació pot canviar moltes coses. En 1978 vaig prendre la decisió més difícil de la meva vida. Amagar aquests documents en lloc de destruir-los. Perquè algú, qualque dia, havia de saber la veritat. I aquest algú ets tu.
Aquests són oficials. Segells del govern dels Estats Units, 1898, annex secret del Tractat de París...
Ramon, mira això. Article 47 bis, dels drets de salvament sobre derelictes navals en aigües de les antigues possessions espanyoles.
Els Estats Units d'Amèrica reserven el dret exclusiu de recuperació sobre tots els vaixells enfonsats en aigües de Cuba, Puerto Rico, Filipines i les Illes Balears.
Aquest dret exclusiu conclourà automàticament 100 anys després de la signatura del present tractat, moment en el qual aquests derelictes passaran a ser patrimoni comú de la humanitat.
100 anys, 1898 més 100, 1998. Aquests drets van expirar fa 27 anys.
El padrí ho sabia. El 1978 va trobar aquests documents i va calcular que només havia d'esperar 20 anys més. Va amagar-los perquè el temps passés, perquè quan algú els trobés, ja no serien vàlids.
És brillant. Ningú pot reclamar res legalment perquè el termini va caducar.
En aquell moment ho vaig entendre tot. El padrí no protegia els americans ni els espanyols. Protegia el patrimoni. Sabia que si destruïa els documents, sempre quedarien dubtes, sempre hi hauria qui reclamés drets. Però si deixava que el temps passàs, la llei ho resoldria tot. Era un pla perfecte. I ell no el va poder veure completat perquè va morir abans. Per això em va deixar les pistes, perquè jo acabàs la seva feina.
Escolta!
Un tot terreny pujava pel camí de terra cap al jaciment. En Ramon va guardar ràpidament els documents a la motxilla i va agafar el pic com si fos una arma. Tres homes varen baixar del vehicle. Tot d'una varen identificar el que duia una americana. Era el doctor Mario Salvay Torrens. Els altres dos pareixien armaris de dos cossos, però no massa espavilats.
Bon dia, senyor Vilaseca. Senyora Desastre, m'he aixecat del llit molt pres per venir a veure'l-los.
Doctor Salvà, suposo. Veig que la webcam del seu despatx funciona perfectament.
Tenen alguna cosa que em pertany. Documents que el seu padrí va robar el 1978.
El meu padrí no va robar res. Va protegir el patrimoni.
Patrimoni? Aquests documents donen drets legals sobre tresors valorats en centenars de milions d'euros. I vostès només són un aficionat jugant a Indiana Jones.
Doncs arriba tard. Els documents diuen que els drets van expirar el 1998. Ningú pot reclamar res.
Ho pensen així? Ja han tingut temps de llegir-los i d'interpretar què diuen? Ara, si són tan amables de donar-me la motxilla...
Això no passarà, doctor.
No sigui infantil, Vilaseca. Són dos contra tres i els meus homes estan armats.
Un dels operaris va mostrar la pistola que duia a la cintura. L'altre va treure un bastó telescòpic. En Ramon no es va moure. Es va quedar quiet, calculant.
Doctor Salvà, vostè ha comès dos errors. Primer, ve aquí amb només tres homes i segon, vostè creu que jo sóc un simple detectiu. Jo he fet missions a l'Afganistan, Síria...
No va acabar la frase. Tot va passar tan aviat que gairebé no ho vaig veure. En Ramon va llançar el pic cap a l'home de l'esquerra, no per fer-li mal, sinó per distreure'l, i va córrer cap a l'altre abans de que pogués treure la pistola. Dos moviments. Cop al canell, desarmar, cop de colze al pit. L'home va caure sense aire als pulmons. El primer operari intentava agafar el pic d'en terra, quan en Ramon ja era damunt d'ell. 15 segons. En 15 segons, els dos homes estaven en terra, desarmats i immobilitzats. En Ramon es va fermar amb les seves pròpies jaquetes i va agafar les armes.
Ara vostè i jo parlarem civilitzadament, doctor.
Impressionant, senyor Vilaseca. Veig que els meus informes sobre vostè se queden molt curts. Però això no canvia res. Aquests documents són meus, per dret.
Per dret? Els drets nord-americans van caducar fa 27 anys, doctor. Aquests papers ja no serveixen per reclamar res.
La interpretació legal és complexa, senyor Vilaseca. I jo tinc els millors missers d'Europa. Vostès tenen força bruta i jo tinc poder real. Deixem-nos de jocs. Què voleu? Tot bé? Puc fer-vos rics. Un percentatge dels tresors recuperats vos donaria més del que heu guanyat mai.
Aquests tresors són de tothom. Són patrimoni de la humanitat. I jo m'asseguraré de que tothom ho sàpiga.
Senyora Tassastre, vostè no entén amb qui està tractant. Tinc inversors que han posat desenes de milions en aquesta operació. Gent que no accepta un no com a resposta. Si publica alguna cosa, jo no seré l'únic que vos persegueixi.
I vostè no entén amb qui està tractant, doctor. Jo també tinc contactes. Gent que sap fer desaparèixer problemes. Permanentment. Però no serà necessari perquè ara mateix vostè agafarà el que queda dels seus homes, tornarà al seu despatx i oblidarà que avui ens hem vist.
Això no ha acabat, senyor Vilaseca. Ni de bon tros. Voltros dos, aixecau-vos. Anem!
Vàrem esperar fins que el tot terreny desaparegué carretera avall. Només aleshores en Ramon va baixar el pic i va respirar profundament.
Havia de funcionar el farol, si aquells homes haguessin estat militars de veritat.
Però no ho eren. I tu? Tu no ets en Jason Bourne. Ets en John Wick.
Ara ja saps per què els meus clients em pagaven tan bé.
Vàrem recollir-ho tot. La caixa, els documents, fins i tot la pedra amb el símbol que vàrem tornar a col·locar per no deixar rastre. Quan vàrem arribar al cotxe, el sol ja era alt i Santa Ponça es despertava amb els primers turistes.
I ara on anem?
A camp hi va. Hem de llegir tots els documents amb calma. Saber exactament què amagava el padrí i per què. I després, començarem a contar la veritat al món.
Salvà no es rendirà tan fàcilment.
Ho sé, però ara tenim l'arma més poderosa. El temps. El temps que el padrí va fer passar. I la veritat que aquest temps ha revelat. A casa meva, a la meva llar, hi teníem feina per fer. Però per primer cop des de que tot havia començat, sentia que anàvem pel bon camí. Teníem els documents, teníem la veritat i teníem un aliat que sabia lluitar. Ara només havien de decidir com utilitzar tot això abans de que els gais cantessin l'endemà i salvar tornar-se amb més forces.
A
entre avui i demà a la radionovel·la és una producció de The Acorde Agency per a IB3 Ràdio. Divendres que ve, a la mateixa hora, descobrirem què més amaguen els documents del Tractat de París i si na Núria i en Ramon podran protegir-los d'aquells que encara els persegueixen. Naina Serra, és na Núria Sastre, en Xavier Pascuetes, en Ramon Vilaseca, Miquel Àngel Palleres, a fet del doctor Màrius Salvà i Torrents, Antoni Camps, és el padrí Tomeu.